farem un sol, crida la grada, que soni un com a mitjanit, que som el club.
Què tal? Benvinguts. Aquí Francesc Garriga. S'acaba el 9 d'octubre, dia que hem escoltat diversos jugadors del Barça. D'entrada, el primer, Leo Messi, a RAC1 aquest matí, on ha estat potser menys contundent que altres vegades, però que també s'ha fet escoltar. Sobretot quan ha recordat l'episodi de, en ple cas d'Hisenda, en ple embolic amb Hisenda, el seu pensament de i si marxo, i si me'n vaig, va anar de debò, ho hem confirmat. Hem escoltat Todibó al Tot Costa i també hem escoltat Rakitic, i aquest de tots ha estat el més contundent. Diu Rakitic que ell no és a Barcelona per anar-se'n a passejar per la ciutat. Que no, que està aquí per jugar. I certament aquest any no ho està fent. La temporada ha tot just començat, res, no fa ni 2 mesos. I Rakitic ja està impacient. I ho fa evident a tothom. I ho diu públicament. I el cert és que Valverde ja ens ha demostrat que aquest any ha fet un canvi radical. I un jugador tan important com Rakitic, de cop i volta, s'ha convertit en un suplent habitual. No sé com s'ho prendrà Rakitic, això de seguir a la banqueta, però fa tota la sensació que la parrella de sortida de cara al Nadal, el primer que hi tenim ara mateix és Rakitic. Bona nit, són les 11. Això és el club.
El club de la mitjanit, amb Francesc Garriga.
Bona tarda a tothom.
Avui al club de la mitjanit.
Onze!
El Barça va fer la seva assemblea.
Declaro, per tant, vàlidament constituïda l'assemblea en segona convocatòria.
Però nosaltres tenim la nostra.
No m'ha guanyat l'opció que jo volia, vull dir que...
I és més divertida.
Tu imagina't una estàtua de Messi gegant, que tu hi puguis entrar.
Avui torna el Gerard Jubany al programa i ho fa per qüestionar precisament un tema tractat a l'assemblea blaugrana.
I vull plantejar si esteu d'acord en...
De què anirà la votació?
Podem votar a favor o en contra de... Mira, doncs ja bastanta diversitat d'opinions, eh?
Quins arguments farà servir?
Si volem aixecar la contrària, convenç-nos.
Ho sabrem d'aquí una estoneta.
D'aquí una estona vindrà el Jubany i ens dirà de què va el tema, una assemblea de compromissaris que serà segur divertida. 11 i gairebé 3 minuts en directe. No sé què he dit a l'entrada, si he dit parrilla de sortida. No, la graella de sortida, evidentment. A la graella de sortida és Rakitic, més si no. Encarrilem-nos. Aquesta nit us preguntem per Rakitic, pel seu paper, per quin paper creieu que jugarà aquesta temporada aquest jugador. Un jugador molt important, eh? Fins ara era un intocable de Valverde, i ara resulta que no juga. Doncs bé, tenim 4 opcions, com sempre, en aquestes ja famoses enquestes del Club de la Mitjanit. Primera opció, acabarà de titular. Doncs mira, poca gent creu que acabarà de titular, eh? Només un 8% creu que acabarà de titular. Segona opció, serà suplent i tindrà pocs minuts, que seria el que passa ara, 15%. Tercera opció, alternarà banqueta i 11. Per tant, una mica de jugar, una mica de descansar, 41%. I l'última opció, sortirà al mercat d'hivern, 36%. Tant entre... No el veieu gaires, consolidant-se, doncs, com sí que havia fet les últimes temporades. Bé, arroba Club Mitjanit, allà trobeu la nostra enquesta. Vaja taula, que avui s'omple, eh? Això s'omple avui, que és una meravella. Les 11 i 4, i els direm que vinguin a tots, ara mateix. Endavant, Jordi Costa, Sònia Gelmà, Fiter, Soler i Brugués. Endavant, sisplau. Jordi Costa, bona nit.
Hola, bona nit.
Sònia Gelmà, bona nit.
Bona nit.
Sergi Soler, bona nit.
Bona nit.
Carles Fiter, bona nit.
Molt bona nit.
Ui, ui, que ve happy. No t'ho pregunto encara, però ve happy. Laura Brugués, bona nit.
Bona nit.
Tu vens contenta.
Sempre vinc contenta. El teu programa encara
més. Això així s'entra. Preneu nota, els altres. Que una felicitat. Escolta'm, que hi ha hagut un partit que s'ha acabat fa tot just uns instants i, sí, sorpresa final, no?, per com anava el partit.
Sí, perquè és l'amistós que han jugat l'Alemanya i l'Argentina, un amistós en què Ter Stegen ha estat el porter titular del conjunt alemany i el partit ha acabat d'empat a 2. Tot i això, al descans, Alemanya guanyava 2-0 i els argentins han acabat empatant 2-2.
Deu ser el primer partit que Argentina fa alguna cosa de bo. No sé, des del Mundial 2014. Gairebé, eh?
Empatava la mà. No, després va jugar a dues finals de Copa Amèrica. I és veritat que no seria el millor moment, però... Fer-li dos gols a Ter Stegen té mèrit. Sense haver vist el partit.
Ara el debat a Argentina és Messi dependència, Messi sí, Messi no...
Que no vaya más, eh? No hay problema. Aquí no nos enfadamos.
Hi ha amistosos amb Brasil i amb Uruguai. És a dir, que em sembla que és el Qatar o països d'aquests.
Aquí hi haurà complert la sanció?
Sí.
Per desgràcia.
Llàstima.
Messi.
Massa poc.
Juega mejor Argentina sin Messi.
Sí. Que no vuelva. Avui és Messi el protagonista. Ha parlat a RAC1 i aquí també el podem escoltar. Això és el que ha dit Messi avui amb el Jordi Basté i el Roger Saperes.
Tuve en la cabeza cuando tuve todo ese lío en largarme, querer irme de España. Y cada vez está más claro que la idea mía y de mi familia es terminar acá. Al muy poco tiempo de irse se dio cuenta de que se había equivocado. Creía que Florentino y el Madrid iba a ser algo para llevar. Omar le cuesta hablar español todavía, porque le cuesta armar oraciones y hablar bien como para que le diga eso tan claro.
Sempre és interessant escoltar Leo Messi. Avui ha estat menys estrident que potser fa un mes al diari Esport, però és interessant escoltar-lo en una jornada on, bé, hem descobert també alguna coseta, sobretot que es va plantejar marxar de Barcelona.
Sí, aquest podríem dir que és el gran titular d'aquesta entrevista que li ha fet a RAC1. Una de les preguntes que li ha fet Jordi Basté ha estat a Messi si alguna vegada havia arribat a casa i havia dit prou, que volia marxar. I Messi ha reconegut que sí. Ha situat l'època en els anys 2013 i 2014, quan van començar a sortir els problemes amb Hisenda. El judici va ser el 2016, però Messi va dir que en aquella època és quan es va plantejar seriosament marxar d'Espanya.
Tuve en la cabeza cuando tuve todo ese lío en largarme, no por querer dejar el Barça, sino por querer irme de España. Sentía que estaba siendo muy, muy maltratado y no quería estar más acá.
Bé, ens ho podíem imaginar, però sentir-li dir tan obertament no ho havíem fet.
Sí, la novetat és que ell ho digui, perquè més enllà d'imaginar-nos-ho, jo crec que en van parlar. Ell parla, crec que, de l'any del Tata Martino.
13-14, sí.
13-14. És cert que l'estiu en què això està sobretot sobre la taula és l'estiu del 2016, que és quan hi ha la condemna, i que recordo una pretemporada on ell arriba com molt decidit a deixar el Barça. És quan el Barça s'espanta i fa aquella campanya de tots som Leo Messi.
Oh, ja no me'n recordava.
Sí. I crec que és Luis Suárez, que ja amb l'amistat que ja tenien, el primer dia que es veu una pretemporada li treu la idea del cap, però que ja hi havia hagut moviments, fins i tot on ell havia deixat clar a la directiva que volia marxar. Però és veritat que ell no n'havia parlat mai i, per tant, és una gran novetat.
Perquè, a més, aquell estiu, que ara deia la Sònia, que quan Suárez actua, mira que ha fet gols, però probablement el millor acte de servei de la seva etapa blaugrana, si no em falla la memòria, és una de les dues finals de Copa Amèrica que perden. Sí. I a Argentina la reacció és que és culpa de Messi. Llavors,
donava penals, no?
Se li ajunta tot. La Hisenda, aquí...
Tata Martino...
No,
això és el 16. Però, estem parlant de
és del moment en quan ell en parla, sí, i aquell any també recordo que ell marxa molt enfadat a l'Argentina i només aterrant allà algú li pregunta pel seu futur i diu, i ell, que fins aleshores sempre havia dit vull acabar el Barça, diu, en el futbol nunca se sabe, una cosa així, que
quan,
també deixa la porta
oberta. És un mes abans, que és 5 o 6 dies abans de morir el Tito Vilanova, va a casa seva i el Tito li diu, escolta, no te'n vagis del Barça, i al final...
La lectura...
Acaba marxant al Mundial renovant, no?
Sí, la lectura és que hem tingut sort.
Home.
Perquè podia... Ho donem com un acte natural. M'atreviria a dir que fins que va dir allò en l'última entrevista a l'Esport de... Estic bé aquí, però avui ha estat tot el contrari. He tingut la impressió i, a més, hem sabut que pel camí, com no pot ser d'una altra manera, que tinguis 15 anys a la primera plantilla, el millor jugador de la història, el més normal és que hi hagi algun moment o que ell se'n cansi o que algú vingui i li ofereixi una proposta més interessant.
Que no trobarem, no trobarem una referència anterior d'un jugador dominador del món que no s'hagi mogut del seu club. No n'hi ha cap, Pelé. I Pelé encara va tenir alguna aventura a fora. El futur, ara deia el Costa. Sabem que va tenir temptacions i no les va escoltar i sembla que ara ja tanquem definitivament qualsevol porta amb aquella clàusula que vam explicar que... Ai, bé, no hi ha problema.
Hi ha hagut el missatge també de la tranquil·litat, la resposta de tranquil·litat de Messi quan li han preguntat sobre on volia retirar-se. Ell ha dit que es vol retirar al Barça per motius familiars i s'ha esvaït aquell somni d'acabar a l'Argentina defensant la samarreta del Newell's.
Y cada vez está más claro que la idea mía y de mi familia es terminar acá. Sobre todo, primero por lo nuestro, por cómo estoy en el club, por lo que siento por el club. Segundo, por lo familiar, por lo bien que estamos en esta ciudad. Hice toda mi vida, mis hijos son catalanes. Mateo nació el 11 de septiembre, más catalán imposible.
Ya no lo traerán de aquí, ¿no? Sí,
no, però ara també és veritat, ell té 32 anys, en tindria 33. Si tu ara te'n vas a algun club que t'ha de pagar una fortuna, t'hauries de demostrar moltes més coses.
Bé, però Cristiano ho ha
fet. Se'n pot anar a una lliga menor.
No, però per anar, jo crec que...
Carles,
que per ser que has de moure tota la família.
Que val zero.
No, però per ell mateix. Ara mateix anar a un lloc, adaptar-se a un altre lloc... Jo entenc. L'altra cosa és això que dius.
No seria fàcil, però...
Que quan ell diu, que no sé si ho escoltarem, no? En el moment en què diu jo no vull arrossegar-me, tinc molt clar el moment en què em vull marxar, pot ser que llavors digui, escolta, doncs igual me'n vaig un any a Estats Units, però no estem parlant d'això.
Sí, però...
Igual tampoc.
Igual tampoc pel que ha dit, perquè no volia moure els fills a Barcelona.
Exacte, però jo em refereixo que allò de dir marxar en plenitud com ara, en plenitud, o quan encara pot d'allò a un equip que et puguis trobar la Champions...
El PSG.
Exacte, el PSG o el City, on sigui, jo crec que és una cosa que està descartada, però per ell mateix, perquè ara adaptar-te a una situació on hauries de tenir una responsabilitat que no li convé, quan aquí és... És que
més a més... La seva zona de confort, si quan va a la selecció argentina ja pateix com pateix...
Exacte, i aquí no només...
Imagina't un altre hàbitat, un altre ecosistema on no pot dominar certes coses...
Això és el que vull dir.
I ell ja sap la manera de jugar i que tothom...
I que és el millor, a més, aquí ara mateix. No és allò que diguis, ostres, és que Messi... No, és que segueix sent el millor cada partit, Leo Messi.
De tota manera, jo li aprecio les paraules en el present, bàsicament perquè ens esvaeixen la inquietud que teníem i que va deixar en l'entrevista al diari Esport respecte que em vull quedar aquí, però amb un projecte guanyador. Jo crec que amb el que diu avui
ho mata.
D'alguna manera, torna a deixar clar que la seva prioritat i el seu pensament a dia d'avui, de present, és quedar-se aquí fins a acabar esgotar la seva carrera esportiva, però de tota manera jo relativitzaria les seves paraules en el sentit que...
Les d'avui?
Sí, que en el sentit
ja
que
ell pot tenir... Ja ve posar-nos aigua al vi.
No, que ell pot tenir ara aquesta idea, i jo crec que és molt probablement el que passarà, però que també hi ha un moment que és molt crític en la situació de qualsevol esportista, que és quan ja no t'hi acabes de veure...
Ja.
Perquè Messi ha arribat a sentir algun xiulet al Camp Nou, precisament l'any del Tata que ara en parlàvem. I quan ell les cames no li responguin tant, és probable que visquem algun moment crític. I en aquell moment haurà de tenir el cap fred i
a dia de present... És com el darrer any de Xavi. El darrer any de Xavi va ser problemàtic per Luis Enrique.
Quan Iniesta veu que igual...
I ell assumir que li passa pel davant Rakitic, veure que hi ha una final de Champions i no la jugues...
Quan Iniesta veu que igual tampoc l'any següent no serà titular i decideix marxar... O mira, el mateix Busquets, tots haguessin dit que acabarà la seva carrera aquí i jo ara ja no estic convençuda.
Per això et dic, però no anirà mai a competir amb una...
Això
és el que... És que marxar del Barça gratis. Messi, sense deixar res, no. Perquè ha deixat 600 gols, 10 lligues, 4 copes d'Europa... Però, a veure, jo crec que no li faria la mala jugada al Barça de marxar a reforçar un gran rival sense deixar diners, no?
Per això et dic, ara, que pugui dir, ostres, me'n vaig un any a provar fortuna als Estats Units o a on sigui, doncs potser sí, perquè per què no? Una experiència igual, Luis Suárez també se'n va i acaba, no?, als Estats Units i el convenç, va, per què no vens un any? Doncs això és una situació que no podem descartar i que no passaria res, al contrari.
No, és que, vull dir, que jo crec que cap de nosaltres tots podem pensar què farem d'aquí 4 anys i cap de nosaltres sap ben bé què farem d'aquí 4 anys.
Tenim bastant menys garantit que Messi. Sobre la referència...
Sí, igual tu d'aquí 4 anys ets als Estats Units, a l'MLS, fent el tot costa allà.
Sí, segur.
Tot all coast.
Jo sobre la...
Seria coast to coast allà.
Perdó.
Ja tenim un coast to coast, la secció de NBA...
Però ja ho pots adaptar allà al teu programa.
Sí, un dia el faria a Nova York i el següent a Los Angeles.
Coast to coast?
No parem de tenir idees, llàstima que no les
que puguin fer. Va, què anaves a dir?
No, ja no me'n recordo.
L'hem tallat.
Ah, sí, deia la Sònia, i té raó, que passarà perquè és llei de vida, que hi haurà un moment que Messi no serà el jugador que va 30 pisos per damunt del següent d'ara...
Què? Perdona, és que estem bé, però Esport 3...
No, ho anava a dir.
I és que és espectacular.
És que no poseu cares de gent. Deixeu els gols, que la gent disfrutarà...
Estic bastant d'acord.
Perdona, és que les nostres proves de fons.
Brutar un gol de Messi amb la meva cara...
Que tots són brutals, a dir...
No, jo estava mirant i pensava, dic... Espero que aquest vídeo que estem tirant duri com 10 minuts.
En una aturada dels gols de Messi, això...
Setmana rècord d'audiència. No, és la setmana rècord d'audiència.
Ja saps el que has de fer, es maca bé.
És brutal. No vull veure ni una cara mentre hi hagi gols de Messi, eh?
Perdona, Jordi. Crec que intento retallar.
Ja no té cap interès, però només volia dir que la Sònia deia amb raó que quan ja no sigui un jugador indiscutible, que... En aquest cas, a diferència de Xavi, d'Iniesta i de Busquets, jo no descarto que aquest moment no arribi, perquè encara assistim a una altra reinvenció del propi Messi, que no necessiti ser un superdotat físic. Però deia la Sònia, és un moment per tenir el cap fred. Jo el que imploraria és que els que tinguem el cap fred siguem nosaltres. Perquè...
Però hosti, és molt difícil demanar-li a 100.000 persones que les 100.000 persones tinguin el cap fred.
Però ho dic perquè cada 100.000 en xiulin 100, a part d'expulsar-los de socis, no es pot fer res.
Tu posaries els estatuts?
Home, però és que no sé com no hi és.
Podries recollir firmes per l'assemblea que ve?
Exacte, hi ha en previsió de...
Jo també vull parlar des del faristol. Bé, és que
no pots, és que ho fas molt llarg.
Ja ho van dir ahir, que el programa seriós és el de la tarda i a la nit és una disbauxa.
Però Jordi, és veritat que ens pregunten fa molts anys, 5 anys, per exemple, que podíem, jo crec que tots en algun moment vam dir, no, mare, Messi, mira que s'ha fet gran, no, anirà jugant enrere, el físic li falli, i ja t'imaginaves un Messi... Però és que està amb 32 anys...
Segueix fent 50 gols per temporada.
Correcte. Sí. I no segueix aquell Messi dir... Jugarà més potser de Xavi al mig del camp, una posició més d'organitzador perquè amb el talent que té, més estat... I té ja 32 anys i jugant no sé quants partits, desenes de partits cada temporada, i segueix sent desequilibrant, elèctric, ràpid...
Jo on anava és que aquest retorn a jugar sense pretemporada ens ha fet veure un Messi a qui naturalment li costa més fer allò que fa un canvi de ritme i adéu, li està costant.
No, ell mateix, jo crec que l'entrevista d'avui ell mateix...
Sí, però és que vull dir que encara falta
una versió humana de Messi.
Encara ens una versió humana de Messi.
Ell mateix ha dit... És determinant, és com el dia de l'Inter. Ja està un esgraó per sobre de la resta.
Sí,
I encara no està al seu millor nivell.
Exacte, ell avui ha dit versió... que cada any li costa més. Igual. Ho dic perquè si ell mateix es nota que cada any li costa més...
Normal, clar.
Clar, evidentment, a no ser que triï molt bé el seu moment per dir adéu a la seva carrera esportiva, és evident que hi haurà un any en què... bé, doncs el posaran perquè continuarà sent molt bo,
però
que allà patirem tots.
Però ella està veient al final. L'exemple de Busquets m'agrada. Poses l'exemple de Busquets, que per cert té una renovació d'aquestes que és per fer fora unes quantes gent, perquè mira què passa, els anys va cobrar més diners. És a dir, Busquets el van renovar fa 2 anys, on sobretot els 2 últims anys és quan cobra molt més del que està cobrant ara, que dius molt bé, nois, sou molt bons fent renovacions.
Sí, però això també s'ha fet amb altres jugadors. S'ha fet amb altres jugadors
com a premi de carrera.
Però que és molt curiós perquè justament...
I qui és el guapo que no renova Busquets fa 2 anys i que potser se li tira a tothom a sobre. La directiva actual no hi serà. Quan cobri tant, no hi serà la directiva actual.
Igual que la directiva a la porta quan va... Si mires les gràfiques de salaris, el darrer any...
Molt bé.
Tot allò es dispara d'una manera exponencial.
I com que tu ho has fet, jo també, i ja està.
Que és una cosa que s'ha fet tota la vida.
Vale, però perquè s'hagi... No es pot criticar? Sí, es pot criticar. Sí, és igual. Dit això, Busquets és un jugador que també li està costant arrencar, li està pagant el no fer pretemporada, però jo estic convençut que acabarà donant bon nivell, però mateix és veritat que li està costant. Però és un bon exemple, perquè llavors què farà Busquets? Busquets està tenint un problema, a més a més tens un substitut claríssim, que és De Jong. Sí. Cosa que amb Messi, evidentment, no hi ha un substitut tan clar. I, per tant, aquí, allò que deies tu de Xavi aquell any, etc, jo crec que aquest any és l'any en què veurem això a Busquets. Messi no sé quan arribarà, però aquest any és el que començarem a veure com Busquets.
Ja no és intocable, ja ho estem veient, que hi ha partits on comença la banqueta.
Si continuem jugant com el dia del Sevilla, jo crec que marxarà ell pel seu propi peu i probablement al mercat d'hivern, perquè, és a dir, en segons quins contextos, és que ja no és que el facin jugar o no.
És que ell no jugava, no, el dia del Sevilla?
Justament. No, és que per això ho dic, és que si el... Tu t'imagines aquell partit amb Busquets i l'han de sacrificar com un cavall al minut 15.
Cada cop que tu vegis que se sent còmode Arturo Vidal, és que hi ha un munt de jugadors del Barça que no se senten còmode. És que Arturo Vidal se sent molt còmode.
Ara,
i encara no li he preguntat perquè m'ho estava guardant per Rakitic, pel tema Rakitic.
Molt malament els darrers partits. No dic que jugui malament, t'estic dient que si Arturo Vidal està jugant bé i se sent còmode, és que el Barça com a joc té un problema. Perquè és un jugador que tàcticament és horrorós, que avui el propi entrenador, que va corrent com un boig...
L'Inter va remuntar el Barça amb Arturo Vidal.
A mi no m'agrada que...
És el debat de sempre, tu.
Si tendim cap aquí, el Getafe també guanya molts partits.
Avui Messi ha dit...
És només que el Getafe també guanya. Com va el Getafe? I com juga el Getafe?
Avui Messi ha dit clarament que és impossible jugar com quan el Barça jugava amb Xavi Iniesta. És impossible.
I per això hem de jugar més semblant al Getafe que el de Guardiola.
Arturo i De Jong. Ostres, són dos jugadors que una mica...
Però no dona-li a Bordalàs a Arturo de Jong. Dona-li a Bordalàs a Arturo de Jong.
No, per favor.
No, però és que és veritat.
No ho volem veure,
és que,
això.
És que,
és evident que el Barça no va jugar el dia del Sevilla i no... I en els partits d'aquesta temporada, exceptuant el dia al València...
I de la temporada passada, i de l'altra...
Podríem agafar partits, que el Barça ha jugat...
Bordalàs també trobaria un partit que la toquen una miqueta bé,
És que hi ha un ànim de moure, de sacsejar coses i de posar jugadors que intenten jugar a una forma determinada que ens agrada? Sí?
Però és que...
Dona temps.
A veure... Però dos anys i mig he durat a Valverde. Què més vols que li doni? Sí, li he durat dos anys i mig.
Ara li és el nou Valverde. Aquest any és un nou Valverde.
És com Dembélé, també, no? Dembélé, donem-li temps. Dembélé, que ja anirà trobant el lloc.
Ja ha rebut Dembélé, que li passava...
De moment Dembélé sap dir malo. Anem-li durant...
Ja sortirà Dembélé.
No, escolta'm, vas veure el partit contra el Sevilla i ja sembla que després es va... Però vaig veure...
Jo ho he de dir.
Va portar bastant més per la banda esquerra del que li hem vist fins ara a Griezmann.
Però va portar una jugada que...
Vinga, disparem a Griezmann per defensar
Dembélé. O sigui, aquella banda funcionava, amb Griezmann no funciona.
O sigui, Dembélé va fer bo a Semedo. Imagina't com és Dembélé que va fer bo a Semedo.
Mira, doncs s'entén, s'hi va entendre bastant bé.
És fascinant perquè estàvem parlant de Messi i hem acabat parlant de Dembélé. Com
I Semedo.
Sí, fins i tot la retirada de les medalles franquistes pot acabar derivant en Dembélé.
No, fixa't que aquesta setmana Semedo ha passat molt desapercebut al Tot Costa. I
no n'heu parlat gaire, no?
No n'hem parlat gens.
Bueno,
n'hem trobat capítol, el moment,
Té capítol més tard, si de cas. Laura,
torna Alba, no?
A veure, que anàvem a escoltar Messi parlant de Neymar.
Sí.
Que és l'altre nom calent. No ha vingut aquí. I compte que Messi ens ha sortit una mica patidor. Va patir, Messi.
Sí, Messi...
Culer patidor.
Exacte.
Amb raó.
No tribunero, però patidor, sí. Messi, un dels noms propis ha estat el Neymar. I ha volgut aclarir Messi també que en aquella entrevista a l'Esport no va voler tirar un dart a la directiva quan va dir que no sabia si s'havia fet tot el possible per portar Neymar al Barça, sinó que volia dir que realment no en sabia res del que feia la directiva perquè el seu interlocutor era Neymar. Un Messi que va patir que no acabés vestit de blanc quan va veure que no venia al Barça.
Al muy poco tiempo de irse se dio cuenta de que se había equivocado y que había mucha parte de los socios que no quería que venga y es entendible por lo que había pasado, o sea que era complicado que Ney pudiera volver, pero sí, obviamente por lo deportivo me hubiese gustado. Si no venía acá, si iba al Madrid porque pensé que él tenía mucha ganas de salir, creía que Florentino y el Madrid iba a ser algo para llevarlo.
Aquella mentalitat d'aquí, així. No, el Madrid que vingui aquí.
Només volia el Barça?
No,
és veritat. És a dir, en aquesta situació...
Ell va jugar a dues bandes.
I en l'últim moment, quan el Barça li demana quin necessitat amb el GES, que li va costar tant i tal, el Madrid s'acaba retirant perquè diu, jo un tio que m'està demostrant tant que vol anar al Barça, jo no el puc fer. Però Florentino, fins a gairebé l'últim moment, el volia i sabia que ell estava jugant a dues bandes. I al final el Madrid no li fa l'oferta. Que jo crec que si el Madrid li hagués fet l'oferta, ell hagués marxat.
Al Madrid?
Al Madrid.
Bueno, si el PSG hagués dit que sí.
Bueno, però jo crec que el PSG i el Madrid potser s'haguessin entès una mica millor que el Barça i el PSG. Això...
Amb diners pel mig.
Sí, clar. Però el problema és...
I també el Madrid s'ha gastat el que s'ha gastat i s'ha de gastar el que s'ha de gastar amb l'estadi.
Però el Florentino...
Tampoc era fàcil, una operació fàcil.
Quan Zidane, no, no.
Com s'ha vist amb el Barça.
Bueno, no.
Jo.
Quan Zidane va apostar per Pogba i Florentino tenia claríssim, abans de gastar-me 200 per Pogba, me'ls gasto per Neymar. Ho tenia claríssim. Ara, quan hi ha un jugador que tan obertament diu que vol anar al Barça...
Però és que en aquell moment Neymar no havia dit tan obertament que no volia anar al
Barça. Però a última hora sí que ho diu. Sí.
No, no, ho diu amb el mercat tancat. Sí.
Ah, no, però hi ha un moment que Messi està dient...
Ho sabem.
Ho diu Leonardo...
Viatja Álvaro Costa amb l'expedició al Barça. Allà, allà, el 26 d'agost, ja pots veure una mica.
Jo, el primer input en públic que tinc que aquest tio vol venir al Barça és per Leonardo, que es fa una roda de premsa després d'un partit de Lliga del PSG i diu que aquest tio vol anar al Barça.
Públicament, eh?
Sí, esclar. Bueno, clar, però és que si no surt públicament al Madrid, en dos dies el converteix en l'Oso i el Madroño, eh? Vull dir, mentre tu no tinguis una decla d'ell, que ara sí que la tens de... Jo volia anar al Barça, no ha pogut ser, em quedo aquí endavant les... Ara sí. Vaja, ara sí que seria bastant sorprenent que el Madrid el fitxés.
No. Ara està 100% entregat al PSG.
És veritat. Fins a l'1 de gener.
Doncs compte, perquè com es posin d'acord amb Mbappé...
T'ha descartat per River.
Sí, s'ho va dir Bartomeu.
Gener és impossible.
Si el Barça no t'ho duro, que vols que fitxi Neymar? Si no l'ha pogut fitxar mai, el Barça.
Sí, ho va dir Bartomeu, no tinc cap dubte.
No sé com ho pagarien. No sé com ho pagarien.
Se'n
van 3 jugadors al mes de gener, deixen aquí un dineral.
Rakitic, no?
Dembélé.
Rakitic.
Va, obrim capítol Dembélé. Obrim capítol Dembélé, el digui Dembélé, perquè Messi ha confirmat la teoria de la poca loquacitat.
Li va explicar a Mateu Laoz en el mateix dia de partit que era impossible que li hagués dit Dembélé a l'àrbitre eres muy malo, eres muy malo.
És que és una frase elaborada, certament.
I avui ho ha reiterat Messi, que és impossible que Dembélé hagués dit això.
Porque le cuesta armar oraciones y hablar bien como para que le diga eso tan claro, le decía yo, le quería decir a... Pero es verdad, nos sorprendió que él lo haya entendido tan claro porque a Omar le cuesta hablar español todavía. Es muy difícil que él lo haya entendido tan claro.
Le cuesta armar oraciones.
Le cuesta hablar español todavía, que porta 2 anys i mig aquí, i le cuesta hablar español todavía, que és de França, eh? No és que sigui de Turquia, que dius que l'idioma no s'assembla gaire. Blau.
Gareth Bale porta 6 anys al Madrid.
Sí, però a mi això crec que és una cosa preocupant, no només de Dembélé. Avui hem parlat amb Todibo aquesta tarda al Tot Costa, i jo crec que això no acaba de ser bo en com està...
Sí.
Ja.
Ho dic perquè són 6 jugadors... que s'entenen entre ells en francès i que això, més enllà de que pugui o no generar alguna divisió dintre del vestidor, crec que no els ajuda a adaptar-se, a entendre bé les ordres de l'entrenador, fins i tot, i que no ho pots evitar, perquè evidentment ha coincidit, has trobat 3 centrals que tu has considerat bons i que són tots 3 francesos.
A Vidal també és francès.
Que per una banda, crec que, per exemple, l'arribada de Griezmann...
Per parlar
del
club ho poden fer en francès.
Sí, clar, exacte. Jo crec que l'arribada de Griezmann a Dembélé sí que l'ha ajudat a no sentir-se tan bitxo raro dintre del vestidor, per dir-ho així, perquè es nota que amb aquests sí que són amics, diríem. Però, per l'altra banda, això encara farà més que s'allunyi de tota la resta de jugadors del vestidor.
De tota manera, això, la barrera lingüística, que és veritat que hi és, jo crec que no és tan atribuïble a les nacionalitats com a la voluntat, perquè ara estava pensant la famosíssima època dels holandesos, que va ser molt criticada, però aquells tios a les 2 setmanes parlaven tots castellà, que semblaven Cervantes.
I entre aquests 6, Griezmann i Lenglet parlen castellà perfecte.
Ja.
Però el que vull dir que els que arriben nous i els que no tenen facilitat per l'idioma, doncs contribuirà que entre ells...
Tu dos a Ter Stegen, que arriba aquí els 2 dies, parla perfectament, i
llega l'alemany. De Jong,
per exemple, hi ha d'allò. I aquest nano... una més d'actitud, de no només dels videojocs, no només de que ai, he acabat tard, de que no sé entrenar, ai, que es veu que m'he fet mal, sinó que a sobre no sap parlar castellà.
De tota manera, aquesta situació que és una mica preocupant ens ha regalat aquesta gran frase de l'any, que és le cuesta armar oracions.
Le cuesta armar oraciones, em sembla una frase bastant
top. A partir d'ara la faré servir per tot. Et saltes un stop, me cuesta armar oracions.
Bé, Messi, que ha estat avui protagonista a RAC1 i ha estat sempre, com sempre, interessant escoltar-lo. Ha desgranat una sèrie, tots els temes. Aquesta nit ens ve a visitar el Jubany. Compte a l'assemblea d'avui.
Ai, ai.
Que m'han dit que el guió, com sempre, està al límit. Tenim l'holograma, el Jubany ja preparat. Està amb els targetons a punt.
Pregunta per Dembélé, avui?
Jo crec que no.
Doncs
jo crec que no.
Podem estar tranquils.
Ni per Ansu Fati pregunta...
que és la bona notícia. És a dir, el clàssic té una bona i una mala notícia. La mala, ara l'explicarem, és que no hi serà Dembélé,
bueno,
tot i que el Barça ho intenta. Ara et preguntaré si estàs angry o happy.
No, i poden ser dues bones notícies, també.
No. I la bona és que sí que hi serà segur, ja, definitiu, forever... 100% Ansu Fati.
Sí, perquè no va convocat amb el Mundial Sub-17, això és el que hem sabut avui. El Mundial Sub-17 començava el 26 d'octubre al Brasil, el mateix dia que es disputarà el Clàssic contra el Real Madrid, i per tant, com que Ansu Fati no va convocat amb la selecció espanyola Sub-17, podrà jugar el Clàssic amb el primer equip del Barça si Valverde ho creu convenient. Des de la federació el que han explicat és que no l'han convocat amb la Sub-17 perquè la seva idea és que es quedi a Barcelona i que ja al novembre pugui jugar en una categoria més alta com seria la selecció espanyola Sub-21 o l'absoluta.
Fati, per tant, sí que hi seria el Clàssic. I Dembélé, que ahir vam conèixer la sanció o ha estat avui?
Aquest matí.
La sanció avui.
Avui ja ens ho imaginàvem, perdo. Però sí, com que teníem tan clar que serien dos partits, no? Al final no sortíem d'aquí. Avui hem confirmat que no hi serà, però el Barça no perd l'esperança.
Sí, perquè el Barça ja va presentar...
Ho dic rient perquè és que no el jugarà. No,
l'acte està claríssima, dos partits. No
dos partits és el que s'ha confirmat avui al comitè de competició. El Barça va al·legar al comitè de competició aportant unes imatges en què el comitè ha dit que no queda demostrat que Dembélé no digui això. El Barça per això no es rendeix i presentarà al·legacions també al comitè d'apel·lació. Per tant, no es rendeixen dos partits per a Dembélé i un partit per a Araujo, que també presenten recurs.
No li poden treure de cap de les maneres, perquè seria dir-li que l'àrbitre ha mentit. Clar. I si tu ara li dius que no d'allò...
A menys que tu poguessis demostrar que tens Dembélé gravat des d'un minut abans fins un minut després i que en cap moment li diu...
Correcte, enfocant-li la boca en tot moment. Clar. És impossible, per tant, està bé. Però ara, dic en sèrio, tu fas una enquesta demà, per exemple.
Mira que ens costa trobar enquestes, per tant me l'apunto.
A qui preferiu que estigui el clàssic, Ansu Fati o Dembélé? A qui preferiu la gent? No, dels dos, a qui preferiu? Ansu Fati, allò, podem perdre un dels dos, a qui preferiu que no perdre? Ansu Fati o Dembélé? Jo estic convençut, però per mi, jo no estic...
Fem el tracking clàssic.
Per mi, Ansu Fati. Claríssim. Jo prefereixo que estigui Ansu Fati que Dembélé, si només em puc triar un dels dos, perquè és un jugador més enxufat i que, a més, ara l'has tingut aturat unes setmanes que potser ha perdut aquella xispa que tenia. Jo crec que aquest tio ha de tornar a jugar quan abans millor. Sens dubte.
Bueno, jo, Sònia, per al·lusions.
No.
Ahir per titular.
És que compro tots els arguments de tots aquells que podeu criticar de Dembélé, doncs, l'episodi d'indisciplines que ha tingut, els seus retards, fins i tot que, per mi, no està llest davant del Sevilla apropant-se a una jugada que ell no ha d'anar a dir res en allà. Però dit tot això, negar que futbolísticament continua aportant molt a l'equip, i fins i tot et diria que a dia d'avui, una altra cosa si parlem de la qualitat futbolística de Griezmann, que això ja ho hem comentat aquí, però que ell, per la banda esquerra, aporta a dia d'avui bastant més que Griezmann, i negar-ho, i entre ell i Ansu Fati, doncs s'ha de veure, i això ho ha de decidir Valverde als entrenaments, però m'han semblat molt bé els minuts que ha tingut Ansu Fati, igual que m'han semblat bé els de Dembélé. És a dir, que a la competició doncs ho ha de decidir Valverde, però no crec que hagi demostrat, bàsicament perquè Ansu Fati ha jugat 3 partits i ho ha fet molt bé, però no sabem, dintre del seu moment dolç, no sabem si li durarà d'aquí 3 setmanes.
Obro capítol Rakitic, perquè avui Rakitic ha estat protagonista, ha parlat, us estem preguntant per Rakitic, ara l'escoltarem, però Carles Fité, és el moment. Aquesta setmana, Carles Fité està angry
absolutament,
o happy?
Absolutament happy.
Absolutament happy?
Perquè no jugarà Arturo Vidal amb el Barça i, per tant, això estic tranquil. I podré disfrutar amb el Barça. Dic, no jugo al Barça.
Aquest cap de setmana.
Vidal, tranquil·lament, puc disfrutar...
És avorriment, aquest cap de setmana.
No hi ha seleccions, no? I veus altres coses.
No, i segona
bé. Disfruto molt el cap de setmana.
Avorriga de bàsquet. Divendres.
No, però jo disfruto molt de les seleccions. Veus els jugadors en un altre context, diferent, veus, ostres, potser aquest jugador està jugant millor aquí que quan juga amb el teu equip. Igual és que en el teu equip no acaba de jugar bé. Clar.
No em puc creure, deu ser l'únic ésser humà, i jo respecto els partits de seleccions, perquè vull mundials i, per tant, vull Deu ser l'únic ésser humà que li mola que li tallin la lliga 3.
No, no. Fa el paper, no t'ho crec.
No. Digues la veritat, Fite, marxes de cap de setmana. Digues la veritat.
I et va bé, perquè n'hi ha gol a gol. Digue-ho.
Marxes està happy.
Perdona, me'n vaig de cap de setmana, evidentment. Me'n vaig a Escòcia, però t'asseguro que...
I allà veuràs un futbol internacional.
A l'Instagram veuràs uns quantes imatges, perquè diguéssim que una altra cosa no, però pubs, en partits de futbol n'hi haurà. I no vaig a fer res més que anar a pubs a veure futbol. Vull dir que això és veritat.
Turisme de borratxera.
No, de relacionar-te amb la gent d'allà.
De cultura.
Cultural d'allà. Però, ho dic de veritat, mira't els partits d'Holanda, mira't els partits...
L'any passat hi havia la Nations League i tenia un cert interès, veies a França contra Holanda,
que més dona,
Alemanya... Que tampoc, home, sí, hi havia ara els partits d'ara de classificació de...
Jo estic d'acord en que no s'ha de parar la Lliga, però ja que es para la Lliga, i ho hem d'assumir...
Sí, home, clar. Quant
d'assumir? No, és veritat, estem d'acord.
No ens suïcidarem, però...
Exacte.
Però a triar estarem d'acord que, escolti, fotim el Ibar-Barça aquest cap de setmana i no l'Espanya-Noruega.
Ja que això ho deu tenir, i hi ha partits de seleccions perquè toca, jo el que no faig és no mirar-me'ls. Perquè hi ha coses molt interessants.
No.
I descobreixes, ho dic de veritat, i que descobreixes coses molt xules.
Doncs cada setmana hi ha seleccions que vens happy.
Hi ha incredulitat aquí a la taula respecte...
No, fa un paper i el fa molt bé, però ningú s'ho creu. No? A veure, Rakitic, que és amb la seva selecció, el Happy Fiter ho celebra...
Ah, sí, em preguntarem
perquè, per
Croàcia.
Perquè, a més, parla amb molta llibertat, sembla, a Croàcia, tu?
Sí, i ha parlat clarament de la seva situació al Barça. S'ha mostrat molt descontent amb el poc protagonisme que té Ivan Rakitic i ha vingut a dir que aquí ell no ve a fer de turista a Barcelona.
Vull jugar freqüentment al Barcelona i no només formar part de la plantilla. Encara tinc 2 anys de contracte i no hi ha cap lloc millor que Barcelona. És el millor club del món. Però vull jugar i no només passejar per la ciutat i disfrutar del mar.
Home, és contundent, sentir que no vol estar aquí per veure el mar i passejar per la ciutat. Valverde... quan fa 2 mesos que és suplent.
Valverde té un problema per això,
Home, però les... és un perquè, a més, la seva situació no fa la sensació que sigui una qüestió puntual de perquè ell no està en bona forma, sinó que més la sensació que Valverde ha fet el clic de... Rakitic ha passat de ser el primer a l'últim de la meva llista i difícilment això ho canviarà durant la temporada.
El jugador número 17 en minuts a Lliga, és normal que estigui descontent després d'haver sigut el jugador amb més partits amb Luis Enrique amb els 2 primers anys amb Valverde.
Mira, la Laura té xifres,
però ell mostra el descontent sense muntar un incendi, ho diu amb naturalitat. És un tio, jo crec que s'està comportant de forma professional, però jo no li dono,
Valverde té un problema.
No li dono moltes expectatives. Jo crec que el mes de gener, havent-hi Eurocopa, això acabarà marxant.
A veure, sí. què tenim de xifres de Rakitic per evidenciar que efectivament ha passat de ser intocable a no ser-ho?
Mira, això que deia ell, el 17è lloc en aquesta temporada en el conjunt de jugadors amb més minuts. Per tant, 17è lloc, 186 minuts ha disputat. Rafinha, que ja no hi és, ha disputat un minut més. Ansu Fati, el jove del filial, el supera de 50 minuts més. I Júnior, també de 53 minuts més, que Rakitic.
O sigui, Rafinha, Ansu Fati...
I Júnior
han jugat més que Rakitic.
Sí.
Arturo crec que està una mica per sota, però...
Sí.
Jo que tinc un problema amb Valverde, perquè té overbooking de migcampistes.
Espera, que fem la comparativa, que és on la cosa grinyola més.
Perquè dius, és 17è, però Rakitic fins ara ha estat protagonisme. Si anem a la temporada passada, va acabar la temporada en 5a posició. I aquestes alçades, si ara ha jugat 186 minuts, a aquestes alçades, amb 8 partits de Lliga i 2 de Champions, n'havia jugat 818.
O sigui, la diferència
és abismal, 600 i pico.
Si tirem
més enrere, quart jugador amb més minuts en el primer any de Valverde, la 17-18. Va acabar jugant 4.266 minuts. I aquestes alçades n'havia jugat 750.
Ha perdut protagonisme.
Partits jugats és el primer amb els 3 anys de Lucho i el primer amb Valverde els 2 primers anys.
Tens overbooking de migcampistes i és un problema perquè, a més, no tens... és a dir, tens gent que vol jugar. És any d'Eurocopa, val? I tu tens De Jong, Artur, Busquets, que ja estem veient que pot arribar, no ho sabem, però també és un jugador que no li sentarà bé estar a la banqueta... Arturo Vidal, que tampoc ja sabem que si no juga fa emoticones
i tal. S'ha comportat bastant bé.
No, però són gent que no els agrada ser subvencit. No és allò, un Rafinha, per exemple...
És un esquerro.
Correcte. O Rafinha, que és un jugador, o Denis, que no et poden donar, o una Alanyà, que no et dona problemes. Però tens vagues sagrades importants. Tens Artur, el dia, Semedo, si està lateral dret, Sergi Roberto estava al mig del camp. És a dir, tens un overbooking de jugadors i jugadors que no sé si... Per exemple, Valverde té un problema perquè ha de saber gestionar això. Gestionar els minuts que hi ha són els que hi ha i les estadístiques són les que són. És que no pot ser més. És a dir, amb la meritocràcia que té Valverde, el Arturo Vidal ho va fer bé, ha posat Arturo Vidal. Mm-hmm. Vol dir que Rakitic serà el perjudicat, però és que igual Busquets ho serà d'aquí uns dies si De Jong els hi va bé de... Que l'any passat Rakitic era suplent de Busquets. I quan Busquets no hi era, Rakitic jugava aquesta posició. Bueno, molts dies.
Bueno, però si no jugava a l'interior, Rakitic...
Sí, però realment que a més ara no té ni això. Perquè el Barça ha fixat un suplent de Busquets, que és De Jong.
Jo crec que està bé sacsejar i donar pas als joves. I crec que Rakitic, jo crec que el màxim ja l'havia donat. I si ell no va trobar un forat o un equip al mes d'agost, jo crec que l'acabarà trobant ara.
Ara vols dir l'hivern.
Gener, sí, però jo crec que 20 Eurocopa, jo crec que
però
els busques minuts.
Però el problema és que el Barça... Un moment, el problema va ser que el Barça, quan ell volia marxar, ell va un moment que diu, jo me'n vull anar a la Juventus. No, aquest estiu.
Ah, però després...
Aquest estiu.
Bueno, però clar, la Juventus t'ofereix una xifra que el Barça
no... No, però és que no tu dius, marxarà el gener. El Barça va dir 50. Algú estarà disposat a pagar 50 per aquest tio?
Va, igual a l'hivern hauràs de rebaixar les teves pressions econòmiques, sí.
Bé, jo d'entrada haig de fer acte de contrició amb Valverde, perquè jo havia dit més d'un cop, i ho creia com si fos la Bíblia, que si Rakitic es quedava un cop tancat al mercat, jugaria com si ho haguessin de prohibir.
Jo m'ho pensava.
I no. Mm. I en part, jo crec que és perquè Valverde, no sé si ja s'ho imaginava o ho ha descobert, el perfil aquell... Vaja, jo ho dic així... La temporada passada, quan el Barça fitxa De Jong, jo pensava que De Jong i Rakitic eren perfils més diferents. I a poc a poc he anat descobrint que De Jong no només és un jugador amb una comprensió del joc descomunal, molt superior a la de Rakitic, sinó que té un recorregut físic molt bèstia. Segurament no et donarà les prestacions tàctiques que t'ha donat Rakitic durant molts anys. Si Messi va cap aquí, tu vas cap allà. Fes-li d'escuder, tapa la banda, tot això De Jong, perquè és menys posicional, no t'ho fa. Però la qüestió és que Valverde... Vaja, a mi... Jo estic feliç de comprovar que ha apostat per Artur i per De Jong que, com a migcampistes més fixes. I també us dic que em sorprèn, i això ja és una qüestió de gustos, és a dir, una cosa és que Rakitic no sigui titular i l'altra és que hagi passat de ser un jugador inamovible a tenir menys minuts que Arturo Vidal o que Sergi Roberto com a migcampista. Això ja va a gustos.
Tu creus que marxarà aquest hivern?
Home, jo crec que el que ha dit avui és un avís.
Passa que Arturo Vidal, per entrar-te al minut 15 o al minut 30 d'una segona part, crec que t'aporta coses més diferents de les que t'aporta Rakitic.
És un jugador
que, per tant, en aquest sentit, per això jo crec que li trobarà més utilitat Valverde.
Sí.
Que en el moment que Rakitic no té titular, no sé si tens molt la necessitat durant el partit de fer-lo entrar.
Per això dic que s'assembla més del que jo m'imaginava a De Jong, i amb tot el carinyo per Rakitic, però jo crec que li ha fet un servei collonut al Barça. És millor, molt millor De Jong que Rakitic. Jo, el que diu la Sònia, ho comparteixo, Arturo Vidal és un jugador de recurs perfecte. A mi el que em desquadra més és, i això va amb la meritocràcia de Valverde, m'ajudes a aixecar el partit contra l'Inter el dia següent titular. Jo ho sento, ja sé que és un gran jugador, etc. Per mi, Arturo Vidal no hauria de ser titular.
També tinc la sensació que Valverde aquest any està provant moltes coses, que probablement no les ha pogut provar durant la pretemporada, i cada vegada que alguna cosa li funciona, doncs això, ho repeteix pel partit següent, però ho repeteix per a veure si és aquest l'11. Mm-hmm. Que no li funciona, que no li acaba de... Doncs,
Hi ha una roda de premsa, no sé quin postpartit és, que ell dona entrada a Rakitic en lloc d'Arturo Vidal, o al revés. Que li pregunten, no, com és, i jo crec que exacte, dona entrada a Arturo Vidal i no a Rakitic, ja no recordo quin partit era, i ell explica, diu, és que depèn del que busco, un o l'altre, quan li diem com és que Rakitic no havia jugat i tal. I ell explica, hi ha dies que necessito... Per tant, jo crec que els veu molt diferenciat i els necessita els dos.
És que ho són.
No, però que ell considera, depèn de com va el partit, és o un o l'altre. No crec que estigui per davant Arturo Vidal, sinó que la necessitat de com ha jugat el Barça ha fet que hagi hagut de tirar més d'Arturo Vidal que de Rakitic, perquè el Barça ha hagut de remuntar, ha hagut de tenir situacions adverses.
Sí.
Però en un altre context, on el Barça estigui més tranquil, potser Rakitic hagués jugat més minuts. El que passa que el Barça ha sigut molt accidentat aquest inici de temporada, amb moltes remuntades.
Rakitic no està content, ho ha fet saber i veurem quin és el seu futur. De moment, vosaltres creieu que el seu paper aquesta temporada, amb un 40% però, a prop del 38%,
alternarà banqueta i 11, 40% sortirà al mercat d'hivern, 38. Només un 8% de vosaltres creu que acabarà sent titular i un 14% suplent en pocs minuts. Avui hem vist una abraçada. Una abraçada que teníem ganes de veure, no? S'ha resolt tot ja.
A veure, hem tingut aquesta imatge pública entre Gerard Piqué i el president del Barça, Josep Maria Bartomeu. Aquesta és la imatge que ha captat Mundo Deportivo, una abraçada efusiva. Amb Josep Maria Bartomeu el veiem d'esquenes a la televisió i Gerard Piqué somrient.
És una abraçada molt de veritat, eh? No és allò que fas aquella abraçada de passar...
De compromís.
Passa que t'he vist, sí. No, no.
Bueno, Bartomeu, això... és un tio grinyós.
Sí. I això ha estat en l'entrega de premis Aldo Rovira, que distingeix el millor jugador de la temporada passada, que se l'ha endut Piqué, i aquesta, per tant, ha estat la primera vegada que els vèiem en un acte públic, tant a Piqué com a Bartomeu, després de les paraules que va tenir el central a Getafe, tot i que la setmana passada ells dos ja es van veure en una reunió privada.
Està tancat això ja? No hi ha...
No,
hi ha...
no, jo crec Cremó. Que Messi ha tancat el tema avui ja, no? Però com que tot és una farsa...
Sí. No, ja, pares.
Però no ho sé.
Primer que... Què vol dir que tot és una farsa?
Ho va dir Piqué ahir.
Ha presentat a Piqué a l'Hormiguero d'ahir.
Va dir que tot això és una farsa i que entrem al vestidor i riem de tot el que diem. No sé.
I que tot és premeditat.
Que Messi avui, amb el que ha dit, no crec que Messi participi una mica del xou aquest de...
De la farsa.
De la farsa de Piqué, no?
No et va agradar gaire el que va dir Piqué ahir.
Jo crec que...
Però Messi sí que diu que havíem parlat.
A molta gent, el... a molta gent, quan dius molta gent, què vols dir?
Jo crec que hi ha molts culers que ja estan una mica cansats de certes actituds de Piqué.
Tu creus?
Jo crec que...
A veure, Piqué ha sigut capità ja al final per eliminació. A Piqué els seus companys no l'escollien mai com a capità. No?
Sí, sí.
Al final l'han escollit perquè ja tothom havia marxat.
Però ell
passava amb Mascherano pel davant, passava amb diversos jugadors
pel davant.
Messi
també diu que no està d'acord amb el que està Piqué, però que és veritat que s'ha parlat del tema.
Sí, però jo crec que avui Messi ha parlat com ha de ser un capità del Barça.
Sí, però Piqué és així perquè... És a dir, el que no pot ser, el que no pot ser, Sergi, és que el culer li faci molta gràcia. Quan Piqué diu l'Espanyol de Cornellà, que li fa molta gràcia, i que llavors quan explica en Bartomeu no ens faci gràcia. No, és Piqué... amb tot el seu conjunt.
Sí, es va ficar amb la premsa.
No, però...
Més que amb Bartomeu. Si és l'article famós, raja més a Bartomeu.
No, però el que vull dir és que ell és així i sempre que sortirà sempre, i, però parla com a ell, no consulta amb ningú, s'ho pensa ell mateix. Ara. I pensa...
Sí, però sí, és que és igual. Si a Piqué, no ja. Saps per on agafar-lo, perquè jo quan vull anar a muntar xou ho faig conscientment.
I ell també.
Ell també ha de calibrar una mica les conseqüències de les coses que diu.
Que això ho podíem confirmar tots, és a dir, és evident que
ell és conseqüent.
Que quan surt és molt conscient de si l'està liant o no l'està liant. Precisament perquè coneix molt bé l'entorn del Barça.
I no dic el que va passar fa dues setmanes. Altres vegades.
Què feia Mourinho? Mourinho utilitzava els mitjans, és a dir, per enviar missatges. I Piqué utilitza els mitjans per enviar missatges. A vegades provocadors, com el de l'Espanyol. A vegades són de la directiva. Però no parla com a capità. És Piqué.
Va, doncs ha de ser conscient de què, de què representa doncs ser el tercer capità del Barça. I l'altaveu que té ell...
Quart, no?
Tercer, no? Sergi Roberto és el quart.
Jo diria que és Messi, Busquets, Piqué i Sergi Roberto.
El quartet porta 12 temporades al primer equip, representa el que representa, i jo crec que una persona com ell, que porta més de 500 partits ja amb el Barça, quan parla, ha de saber el que fa. Que és avui el que ha fet Messi, parlar com un capità.
De tota manera, està molt de moda argumentar una cosa, és a dir, no em porto bé amb tu, i votar exactament la contrària i acabar abraçant-te. Vull dir,
no passa res.
I a més, que quedi clar, estic d'acord amb el Sergi, que jo crec que... A mi les paraules de Piqué d'ahir, que ara algú sortirà a dir que era un programa de conya, perquè aquesta ja me la sé, a mi no em fan gràcia perquè tinc la sensació que quan diu que és una farsa, en el fons de qui se'n fot és de tots els aficionats del Barça, que estan pendents de les coses que
s'ho creuen.
Ah, ahí está.
Exacte. Però dit això, igual que estem a favor de tenir molts perfils de migcampistes, si tens quatre capitans, tampoc està malament tenir-ne algun un punt...
Incendiari.
No, perquè és que a mi em costa molt ser crític amb Piqué perquè em mola molt...
La marxa.
No, m'agrada molt i fins i tot admeto que li tinc certa enveja que un tio es pugui permetre fer i dir exactament el que li roti.
No, si tal com jo no seu, puc... quan va pels programes ja veus que ella està per sobre del bé i del mal.
Això és però jo això li envejo, jo no tinc aquesta capacitat en general, per com és la meva vida.
Sobre els Montona Davis, què més vols? Sobre els Montona Davis, estàs meravellós, Piqué.
Tenim aquí el club de fans de Gerard Piqué. Ja que parlem de muntar incendis i de si s'és conscient quan es complica el tema o no...
Li direm a l'Albert Martín que vingui, sisplau.
Bona noix, càlida ovació.
Com estàs, Albert Martín?
Molt bé.
Tu ets conscient quan dius una barbaritat en aquest espai que genera rebombori o no?
No massa, no massa. És tard. Hem de no perdre la innocència, Garriga. Si no, això serà un avorriment terrorífic.
Ens estan intentant enfrontar, Cusà.
Sí, sí.
Sí?
Bé, a mi mola molt que hi hagi tensió.
Home, no. Jo he explicat aquesta tarda, no sé si parlant per boca teva, que tot era una farsa, però...
Mira quina música us posen.
No, anem a una.
Per favor, procedeix.
Anem a buscar tres M's per definir o explicar què ha passat aquesta setmana. Primera M.
M de malforjat. Hem estat avui al diccionari. Malforjat, que porta roba que no li està bé. Avui no he vingut aquí, no sóc vingut a rajar de la samarreta terrorífica dels quadrets de l'Eixample. No, volia parlar de la victòria contra el Sevilla, del Barça. Ahir vau fer una enquesta molt divertida, que per cert, apassionant, que us va passar l'enquesta, diguem, a altes hores de la matinada. Trobo que és una victòria superenganyosa, 4-0, quan a la primera part hi havia llargues estones que el just eren a perdent 0-2, etc. I res, escolta, jo crec que estem en un moment de la temporada que els resultats són poc importants i sí que és molt important recordar que en el futbol ens hem de fixar menys en com es decideix el futbol a les àrees i veure més què es fa al mig del camp. I crec que no és un partit, diguem, de notable ni de bé i que podríem discutir si és un aprovat o un insuficient.
Doncs l'enquesta va guanyar partidàs.
Va guanyar partidàs.
I et felicito un 35%.
Pels oients i els teus followers a Twitter.
És que l'any passat, fins al cataclisme d'Anfield, estàvem tots encantats de la vida.
El Twitter estava happy.
No, per exemple, no. Però és que és un bon termòmetre de...
Però jo em vaig treure la vena dels ulls i veig que la gent no se l'ha treta. Però jo em vaig treure la vena dels ulls i vaig pensar, dic, mira, igual sense jugar bé també poden guanyar.
El Sergi, no, el Sergi posa una cara de dir quina paciència s'ha de tenir. Quina paciència.
Si guanyem la Lliga cada any...
I ja està, i que...
Mira, avui hi ha una frase de Messi que diu... Perdona, eh? Llevamos muchos años sin ganar la Champions, i portem 4 anys. 4 anys. El Bayern porta...
Però tu pots perdre la Champions, o pots fer el ridícul.
Sí,
però...
Sí, ja ho hem dit, però si jo ho vaig dir aquí...
A Roma fas el ridícul, i a Liverpool fas el ridícul quadrat.
Evidentment que sí, però et dic, la Juve porta 23 anys sense guanyar la Champions.
Ja està, i el Sabadell també, mira. Comparat amb el Sabadell.
El nivell d'exigència que tenim és guanyar el triplet cada any. I xapó, perquè el Barça jo crec que pot aspirar a guanyar el triplet cada any.
Sergi, si tu tens el millor jugador de la història, que encara el tens, estàs a un pas després de guanyar a casa... No val dir, bueno, però és que guanyar la Lliga. No, vas fer el ridícul.
Ho va dir ell al Gamper.
Segona M.
Per feina, Malabar. Això, vull detenir-me un minut en el golarro de Suárez contra el Sevilla, perquè és un gol que jo crec que n'hem parlat poc i crec que no és un gol que hagin vist massa sovint, perquè el fa amb l'esquerra. És un tio que és dretà. I, bueno, això és una crítica que m'heu sentit mil cops del Portillo de Madeira, que diguem, no li tinc cap mena...
Aquest és cristiano, eh?
Cap mena de respecte, perquè no fa coses diferents a les que veig a la Lliga de Mitjans.
Que comença aquesta setmana, per cert.
Per cert, sí, efectivament.
Algú diria aquesta centrada o no?
Sí, no, tot el gol és un miracle, ara anirem per parts. No, a veure, diguem, un davanter normal, professional, tu li demanes fer una xilena amb la cama dolenta i el normal és que acabi a l'hospital. Vull dir, és una cosa al·lucinant. Ja no et dic, diguem, si demanes als Salines de torn, eh? Per això em sembla increïble. Després, és Suárez, que fa 2 anys que diem que no té genolls, que l'hem de sacrificar com un cavall vell, que no en traurem ni 10 euros, ni que no pot anar a jugar ni a Aràbia Saudita, pobret. I ho fa a sobre fora de la seva temporada bona. Ja sabem que ja arrenca a finals d'octubre. Ara ja encara està pretemporada. Està fenomenal. I passe de Semedo, que, ostres, s'ha de reconèixer que fa una molt bona centrada.
Ho has dit molt de passada, també. Això, eh?
Mm-hmm. Amb l'esquerra. Sí, no,
un bon partit de Semedo.
És al·lucinant aquest gol. I res, mira, l'altre dia vaig estar repassant xilenes que li he vist a jugadors fent la cama dolenta. L'altre dia Neymar en va fer una amb el PSG, el seu debut aquest any. Recordeu un gol que fa al minut 92? Mm. També la fa amb l'esquerra, que és una cosa impressionant.
Saps que a la transmissió de la TDT, el Xavi Campos va recordar que Luis Suárez ja n'havia fet una així contra el Llevant, crec que és l'any del Trident, el primer any de Luis Enrique.
I també amb l'esquerra?
També amb l'esquerra, també amb l'esquerra.
Serà increïble.
Que moltes vegades fem allò de quin és el millor nou de la història del Barça? I clar, no guanya mai Suárez, Romario, Ronaldo, fins i tot de tot. Rematant, o sigui, l'art de rematar, que és que et passin una pilota i fotre-la dins tal qual, jo crec que és el millor.
Impressionant.
Malabars va fer Luis Suárez. I atenció a l'última, Emma.
Sí, anem al fang. Macaulay, Emma de Macaulay. No sé si recordeu el Macaulay Culkin, que era aquest noi.
Home,
de...
Solo en casa.
Efectivament, molt bé.
Mítiques, pel·lícules.
Home, l'on? Solo en casa.
Qui no s'agradava més, la 1 o la 2?
Jo l'agradava la 1.
Sí, sí, la sobra la recordeu i la sabeu.
La 2 és a Nova York. Una és a casa seva i l'altra és a Nova York.
La 2 tampoc.
Ah, té raó.
No, a mi la 2 em va agradar molt.
La 2 no.
La 1, la 1. La 2 intenta imitar els mateixos gags que la 1.
Però els rius igual, eh? Sí. Jo era un nen.
L'has vist fa poc, eh?
No.
Jo me les trago sovint, però al meu fill l'encanta.
L'encanten?
Sí, sí, sí.
O si no han envellit aquestes pel·lícules, eh?
Ah, què va.
No?
L'altre dia em van dir que Regreso al futur no han envellit.
Tampoc.
No, tampoc.
Cap de les tres, no. Quédate con el cambio, sabandija asquerosa. Era un fragment de Sol en casa.
Torna per aquí el Minguella o no?
Mira, li podria dir Sol en casa.
Pregunta-li quants Minguelles té...
Mira, això li podem dir. Però va, què passa amb Macaulay Culkin?
Bueno, Macaulay Culkin, que era aquest nen moníssim, Roset, la vida el va arrasar. Va quedar devastat per la vida, diguem, per l'estrellat del cine. Podeu posar a Google Images veure Macaulay Culkin Party o, en fi, altres adjectius conseqüents d'haver sortit de festa. És un tio, diguem, destruït. Per mi és el millor sinònim que hi ha d'allò de joguina trencada, que és una cosa que en futbol s'ha dit molt per parlar de joves jugadors, no?, que comencen amb 16 anys... I amb 20 anys, doncs això, acabant de, en fi, no sé, feines estrambòtiques, però des del bo ja no sent futbolistes. Doncs crec que hem de canviar, diguem, el nostre punt de mira i anar als exjugadors que volen ser entrenadors. Ho dic per l'afer Valdés d'aquesta setmana. Són gent joveníssima, no ens enganyem, un exjugador de futbol pot ser gent joveníssima. Normalment han arribat a l'èlit a una cosa dificilíssima, que és el futbol, amb una personalitat terrorífica en la majoria de casos. Crec que el cas del Valdés és bastant així, té un caràcter fortíssim. I clar, diguem, en el món del futbol i Guardiola a part, avui regnen els entrenadors conciliadors, que es porten bé, gestors d'egos, no sé què. Bueno, gestors d'egos, no? Si és que ningú té més ego en el món que segons quins entrenadors. I crec que riurem molt amb això d'aquests entrenadors que volen intentar... aquests exjugadors que volen intentar ser entrenadors. No sé qui va dir allò de... Para ser jinete no hace falta haber sido caballo. I a mi em sembla que tindrem molts cavalls en els pròxims dies. El proper serà Eto. Perquè amb Eto, o sigui, si el de Valdés ens ha semblat... Que jo he gaudit cada setmana de dir, però què toma? Però pot estar una setmana sense liar-la? Que ha sigut no ha pogut estar una setmana sense liar-la. El de l'Eto serà espectacular. I jo no sé qui serà... Quin equip ens donarà l'alegria de donar-li una feina. Però és impressionant. Porta... 2 setmanes venent-se i ha insultat a Guardiola en 2 ocasions diferents, bueno, més o menys, una mica, bueno, Guardiola me gusta un entrenador, com a persona no me gusta, bueno, aquestes coses que es diuen d'un excompany.
Si no li agrada com a persona, no és cap insult.
Bueno,
dit això, sí. fa tota la pinta que la feina li oferirà el Barça.
Sí, sí, bueno, tenim el Patrici, no?, que també era un tio així centrat i de...
Però bueno, això no és garantia res, eh? Valdés també l'ofereix sempre...
No, però vull dir que deu ser l'únic exjugador del Barça viu que no ha estat refitxat per la directiva.
Se la treu ell, però diguéssim que el hashtag aquell no se podia saber amb Valdés potser es podria aplicar una miqueta, eh?
Sí. Martín, 3 M's. Moltes gràcies.
Oh, faltaria més.
Avui crec que no hi haurà demandes ni tuits desagradables, crec.
Estupendo.
Farem una pausa. Gràcies, Martín, gràcies, Laura. Bye. Els altres, quedeu-vos, perquè mireu què ve ara.
Home, i sí que...
Després de la pausa, al Club de la Mitjanit... Anirà a Manchester, perquè l'Enric Gil ens explicarà què està passant amb Guardiola, què està passant amb el Tottenham, què està passant amb el United. El primer dia de Machín, repassarem com ha estat l'aterrada del nou entrenador de l'Espanyol, i sí, hi ha assemblea, torna Gerard Jovany. Ara venim.
Tot el que sents és Catalunya Ràdio. Tot el que veus és Esport 3. El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Bona nit. En el sorteig del cupó diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
31.132, 31132.
I també el número de sèrie de la paga premiat amb 3.000 euros al mes durant 25 anys ha estat...
53053.
Demà, Com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Bona nit. I recorda que amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Torna al Saló del Caravaning i a Volkswagen estem més preparats que mai. Vine a l'estand Volkswagen del 12 al 20 d'octubre i descobreix les últimes novetats. L'esperat llançament del nou Gran California i també en exclusiva el California Outdoor. Una edició limitada amb un equipament únic de la que només se'n faran 100 unitats. No t'ho perdis, t'hi esperem.
No importa si ho fas pels 35.000 euros, ni importa si ho fas pels 3.000 euros al mes durant 25 anys. El que importa és que quan compres el cupó diari i la paga de l'11, col·labores amb la inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat. No importa per què jugues, el que importa és que no deixis de fer-ho. Cupó diari i la paga de l'11. I a tu, què t'importa?
Arriba el mes del professional que davant d'una gotera s'arremanga i es mulla sense pensar-s'hi. Com que cada dia és un repte, arriben els nous Renault Trafic i Renault Master, equipats amb una nova caixa automàtica i motors més potents. Emporta't el teu al 0% TAE, empresa col·laboradora de l'Andalusia Valderrama Masters. Oferta RC i Banc vàlida fins a final de mes. Consulta condicions a Renault.es.
De la mitjanit, amb Francesc Garriga.
12 de la nit en punt, són les 11 a Anglaterra, i allà la lliga ha començat una mica estranya. Enric Gil, bona nit.
Bona nit, Francesc.
Més que ventijol, és un huracà que està passant a la Premier aquesta temporada, eh?
Sí, a l'inici de lliga la veritat és que està sent molt sorprenent, no només perquè el City està fent la pitjor inici de lliga dels últims 6 anys, també pel seu rival ciutadà, el United, que ha començat fluixíssim a 2 punts del descens, també per Pochettino, perquè està en les seves hores més baixes, i també per bé, perquè el Liverpool ha començat disparadíssim i està a una victòria d'igualar a la ratxa històrica del City de 18 victòries seguides.
Clar, és evident que ja la temporada passada el City va tenir alguna sotregada, es va semblar despenjar i va acabar guanyant la Lliga, per tant, no farem gaire sentències a aquesta hora, però sí que és veritat que per Guardiola, no sé si aquest any ja estem mirant més la Champions, si els aficionats es conformen amb això, perquè aquí sempre dèiem que anaven a per la Lliga, que els agradava més la Lliga.
A nivell de resultats sí que és veritat que el City ha començat molt més fort a la Champions que a la Lliga, però és veritat també que segurament està notant baixes importants, sobretot en defensa. Recordem que el City va perdre Kompany a l'estiu, que va marxar, i ara té 2 centrals lesionats, Laporte i Stones, només n'hi queda un, Otamendi, i realment està jugant bastant malament amb moltes errades els últims partits. Ha hagut de reconvertir un migcampista en central, Fernandinho, i la veritat és que no els hi acaba de sortir bé, ha rebut ja el triple de gols que la temporada passada aquestes alçades, i també evidentment està notant les baixes de Kevin De Bruyne l'últim partit i també de Sané, de llarga, una lesió de llarga durada, i que al final són jugadors que generen molts espais.
Però la gent es posa nerviosa? Els aficionats estan enfadats o no passa res a Manchester?
Jo diria que la confiança en Guardiola és total, però és veritat que l'últim partit contra els Wolves ningú s'esperava que el City perdés per 2-0, dos gols que per cert els va marcar un català, Adama Traoré, i sí que és veritat que a les grades hi va haver-hi molta decepció, bàsicament, perquè és que el Liverpool no falla, ho està guanyant tot, i potser això també provoca certs nervis a l'equip de Guardiola, perquè el mateix entrenador de Sampdoria va reconèixer després del partit que probablement els nervis els havien traït una mica.
Vaja, en tot cas, el fiter del City està angry, no?
El fiter del City no sé qui seria.
Bé, doncs l'has de buscar. Al United deuen estar angris tots, deuen estar enfadats tots, perquè ja no saben, no deuen saber ni què està passant ni com explicar-ho, això.
No, estan, diríem, al pou. El United està al pou perquè Solskjaer ja té pitjors xifres que Mourinho. Pitjors xifres que la temporada passada que Mourinho i que en tots els partits que porta en la banqueta. I recordem que Mourinho el van fer fora després del partit d'una derrota contra el Liverpool. El següent partit del Manchester United és contra el Liverpool. jo no vull cridar el mal temps, però alerta amb aquest partit que Old Trafford, si Liverpool els hi fa un vestit nou, podríem veure Solskjaer a fora de l'equip. Un United que, com dèiem, està a dos punts del descens, pitjor inici dels últims 30 anys, i aquí fins i tot hi ha qui es pregunta si poden baixar.
Home, això ja sí que seria una cosa terrible. I l'altre damnificat d'aquest mal inici és Pochettino, amic nostre, que no se n'està sortint. I aquest potser també perilla?
En principi té la confiança del president. Avui ha sortit ell mateix dient que havia parlat amb el president Daniel Levy, el president del Tottenham, que li havia donat la confiança, però realment és el pitjor moment segurament de Pochettino en els 5 anys i mig que ja porta el Tottenham. Recordem que va perdre 3-0 aquest cap de setmana, venia de perdre 2-7 a la Champions contra el Bayern a casa, i poc abans havia estat eliminat de la Carabao Cup per un quarta divisió, el Colchester. No hi ha el millor ambient als Spurs, al Tottenham, i realment ja comencen a sonar noms. De fet, Sky Sports, que no és un tabloide, que és un mitjà bastant creïble, avui deia que Mourinho està seguint de prop els moviments de Pochettino i que podria ser un relleu. Sky, que és on treballa Mourinho, per tant, aquesta notícia podria tenir certa credibilitat.
No, que no ens ho faci això, el José aguantar aquí, a veure si Zidane cau, No.
Zidane també sona pel United,
Doncs mira, canvio, Zidane cap al United, Mourinho al Madrid i Pochettino, que es quedi tot,
Espanyol, però no ha arribat a temps.
No, Espanyol no ha arribat a temps. Doncs bé, Enric Gil, que tu què fas un cap de setmana sense Lliga de Premier? Te'n vas a veure la segona divisió o no?
O potser anirem a veure alguna ciutat d'aquí a Anglaterra, a fer una mica de turisme.
Mira, quina aniràs a veure? Va, ja ho saps.
Bueno, s'ha d'acabar de mirar, però hi ha Blackpool, hi ha Chester, hi ha ciutats boniques al voltant de Manchester.
Tindràs el fiter a Edimburg.
Clar, jo puc a Edimburg, que escolta, fem uns pubs i unes coses.
Doncs si el fiter t'espera a Edimburg. Per cert, la gent de la tele veu que... Com has enganxat les samarretes?
Una mica rudimentàriament. Potser el proper dia haurem de millorar-ho.
Queden bastant bé, però es nota que hi ha aquí alguna...
És imperdible o agulla de cap?
És imperdible.
Veus? Molt bé, el fet, tot el tema costura domina. Gràcies, Enric Gil, des de Manchester.
Ara ho deia,
el fet, l'Espanyola avui ha estrenat entrenador, ahir el va presentar, avui l'ha estrenat, primer dia de Machín, últim dia de Gallego. Ja no ha entrenat, però sí que ha anat a acomiadar-se dels que ja són els seus exjugadors. Un Gallego que, doncs, 2 mesos i mig, 3, ha pogut dirigir l'equip. Bé, no hi ha hagut marge per aixecar-ho.
Vaig encertar, vaig guanyar...
Mira, és veritat, tens raó, ho havíem de dir.
Que tampoc es pensi ara a l'aficionat de l'Espanyol que vindrà Machín i serà com un sol àngel Salvador que ho salvarà tot.
No, clar, és que aquest és el tema.
Gallego, doncs jo estic convençut que anirà rodat.
Sí?
Ràpidament cap amunt?
No en tinc cap dubte.
Jo crec que hi ha un tema de... També de l'actitud de la plantilla, que no va ajudar gaire Gallego... I després de físicament l'equip no sé si perquè va tenir la pretemporada primera, perquè no entrenaven bé o el que sigui, no sé.
Avui Machín s'ha presentat, tota la plantilla l'ha rebut amb un somriure, evidentment l'optimisme no es pot perdre, i hem escoltat un dels referents, David López. La culpa és de tots, diu el referent de l'Espanyol.
Si los resultados no han llegado no ha sido solo por culpa de David Gallego. Hemos sido todos que no hemos estado a la altura y hay que ser conscientes de ello. Yo creo que en eso es lo que le hemos fallado. En el resto, yo creo que, como he dicho antes, ni tanto por su parte ni por la nuestra no ha faltado dedicación, trabajo e intentarlo. Por eso no ha sido.
Doncs esperem que aquesta feina que comença avui vagi una mica cap amunt, perquè ara mateix l'Espanyol és en zona de descens i no ha començat gens bé. Us he deixat uns targetons.
Uh-huh. Per votar.
L'assemblea. Ara feia dies que no teníem assemblea aquí.
Sí.
El Barça sí.
Quin esport rebentem avui?
Us recomano que si no us convenç el que us diu el Jovany, voteu a favor, que ara es porta.
I al revés.
O al revés, l'assemblea.
Assemblea de Compromissaris.
Assemblea de Compromissaris. Gerard Jovany, bona nit.
Molt bona nit.
Un senyor que ha estat pare recentment.
Sí.
El felicitem.
Sí.
Tot bé,
gràcies.
No?
Tot molt bé. M'entorn molt bé i menjo molt bé.
Sí, votes a favor del,
a favor,
del teu nou fill.
A favor del nen, correcte.
Ja no sé ni on ho havíem deixat. Quina va ser l'última assemblea que vam fer?
Hòstia,
tenim el resultat.
No ho sé, tio.
Tenim el resultat de l'última assemblea? Sí, crec que sí, no? Que el tenim? Sí, sí, el tenim, el tenim. L'assemblea era sobre... Us agrada que Sergio Ramos protagonitzi la seva pròpia sèrie? Doncs bé, només un 10% va votar que sí a favor de... Com era? Corazón? No.
Corazón...
De Sergio Ramos.
De Sergio Ramos.
10% que sí, 53% que no. Per tant, el programa que no aprova la moció de tenir més sèries de Sergio Ramos. Avui què preguntem?
Doncs avui vull portar a debat un dels punts que, de fet, ja es va tractar a l'assemblea de
socis. No, el vot electrònic no, que és molt polèmic.
No, el vot electrònic no. De fet, demanarem als nostres espectadors que ens portin el vot amb una carta a la mà, d'aquesta, del punt d'avui. No, un dels punts que es va aprovar a l'assemblea de l'altre dia de socis del Barça, que és el de la deixar sense efecte les medalles que s'havien entregat a Franco. No? No és que vulgui qüestionar aquesta decisió que es va aprovar, sinó que tinc la sensació que la cosa no ha acabat de quedar ben resolta, perquè sí que vam aprovar deixar sense efecte aquestes medalles, o que bé ens felicitem, que demòcrates que som, però després la part difícil d'aquestes coses és implementar-ho. De manera que no, això jo crec que s'ha d'implementar d'alguna manera i no sé si es farà.
Avui, a l'Assemblea de Compromissaris, preguntem per la implementació de la retirada de les medalles a Francisco Franco.
Ben Johnson. Lance Armstrong. Marion Jones. I ara, Francisco Franco. Tard o d'hora, tots han hagut de tornar les seves medalles. Els tres primers perquè els van enxampar competint enfarlopats fins a les celles. L'últim, potser també hi anava quan jugava a tennis, no ho sabem, però bàsicament les hi retiraran per la seva tasca com a dictador, assassí, torturador i mafiós, entre d'altres activitats. Així es va decidir a l'última assemblea de socis compromissaris del Barça. 671 vots a favor de la retirada de les medalles. 2 vots en contra i 7 més que van votar en blanc.
Blanc, blanc.
Franco, ni sí ni no.
Aquí distants, everywhere. L'assemblea de socis del Club de la Mitjanit celebra la decisió de l'assemblea del Barça, però no us genera cap dubte aquesta mesura? Per què arribar ara? Com es farà efectiva? Qui les hi retirarà? Calia sotmetre a votació aquesta mesura o es podia haver tirat pel dret? Avui a l'assemblea de socis del club, esteu a favor o en contra que s'hagi votat la retirada de les medalles de Franco?
Franco. Doncs això, ens plantejaràs arguments a favor i arguments en contra d'aquesta retirada.
Uh-huh.
Arguments a favor.
A favor. Jo crec que això s'ha resolt bé. Està molt bé que s'hagi votat a favor de deixar sense efecte aquestes medalles, però traiem la llista. O sigui, està molt bé haver retirat els homenatges a Franco, però traiem la llista de tots els homenatjats que han rebut alguna distinció per part del Barça al llarg de la història i comencem a tatxar. Vull dir, hi ha hagut molta gent que ha rebut insígnies d'or i brillants, socis d'honor, s'ha fet... Fem-ho amb tots, no? Jo he mirat al web del Barça a veure si hi havia algun racó allò... Personatges històrics distingits, i no existeix. Hi ha un apartat que és jugadors de llegenda, que hi ha Iniesta, Xavi, Puyol... No hi ha Víctor Valdés, per exemple. Però jo començaria... Es va fer soci d'honor al Papa, em sembla, sí. El segon, l'any 82. Votem-ho. No? Ens agrada això o no? I llavors, a partir d'ara en el futur, per evitar haver de rectificar cada vegada que s'hagi d'homenatjar algú o fer-li alguna distinció a algú, també votem-ho. No sé si ja es fa això de proposar-li alguna... No. No, doncs votem-ho també, no? Jo què sé... No sé si proposa Cristina Cubero, no? Per exemple, una trajectòria.
Però què dius?
No està
sobre la taula, això, ara mateix.
Ariadna Braida, no? Per la seva aportació al Barça, insignadora i brillants, votem-ho. Perquè després no s'hagi de desfer, bàsicament. Per tant, em sembla bé la iniciativa.
Molt bé. Segon argument a favor del sí.
Ens estem movent a l'àmbit esportiu. Estem parlant del Barça, que és un club esportiu. Normalment, quan es retira una medalla a un esportista perquè l'han enxampat fent trampes o alguna cosa així, què passa? Que se li dona el segon classificat. En aquest cas, què hauríem de fer, no? Qui anava darrere Franco, no? Li hauríem d'anar a dir a veure si acceptaria... Seria el rei. En aquest cas no, perquè...
El rei d'abans.
El rei d'abans, que és el... Bueno, i ara el que hi ha ara, no? Perquè suposo que un va darrere l'altre. Per tant, jo crec que ara el que s'ha de fer és anar amb aquestes distincions que s'havien donat a Franco, anar al rei i dir, oiga, ¿quiere esto usted o queda el premi desert? Vull dir, això també forma part de la implementació del premi. No es pot deixar la cosa sense resoldre.
I tercer argument a favor del sí.
Doncs que aquesta mena d'accions del Barça demostren una voluntat de l'entitat d'arreglar, apedaçar, bueno, d'arreglar un error comès en el passat, deixar sense efecte coses que has fet. Per tant, portem-ho més enllà de les condecoracions, de les distincions, de les medalles. Per què no deixem sense efecte, per exemple, la celebració del títol de Lliga la temporada passada?
Fem com que... La celebració, només.
La d'Helena Gadel i Ramon Miravet. Fem que allò no va passar, deixem sense efecte aquella celebració i tenim pendent una celebració. Val. De veritat, sense nens, sense cantants, una cosa, celebrem un títol de Lliga com fan els clubs de futbol normals. Deixem sense efecte coses. Podem deixar sense efecte el fitxatge de Coutinho. Fem que no ha passat. Portem una assemblea i votem, no? Deixem sense efecte Ariadna Obraida, per exemple.
Però quina mania, l'Ariadna Obraida!
Sembla que no ha passat. Deixem-ho sense efecte. Es pot votar a favor d'això, suposo.
Doncs es pot votar a favor, són arguments per votar a favor. Tenim també arguments per votar en contra.
Exacte, el primer en contra, perquè... A veure, això que hem aprovat, com es visualitzarà? O sigui, hem aprovat això i ja està? Vull dir, jo vull recuperar aquestes medalles. Com es farà això? Vull dir, haurà d'anar algú del Barça a picar a la porta dels parents, dels descendents de Franco?
A Camp Franco.
I dir, oiga, disculpe, ya sé que están un poco liados ahora con lo de la exhumación, pero ¿les suena unos pines del Barça que tuviera Francisco por casa? ¿Nos los pueden devolver? No, seria això. En el pitjor dels casos, que no l'enterressin amb les medalles del Barça. En aquest cas, hauríem d'anar al Valle de los Caídos el dia de l'exhumació, no sé si hauríem d'enviar Guillermo Amor, com a cap de no sé què institucional, no? Sí. I quan aixequin la tapa, oiga, perdón, estos pines son míos, si me permiten.
No acabo de veure.
I a la propera assemblea, doncs, ja les tenim aquí, no? Ja les hem portat. El segon argument en contra. Per què s'ha fet ara? Per què s'ha fet ara, això? Ja es va explicar a l'assemblea, perquè l'he vist, i es veu que al principi no hi havia documentació conforme s'havien donat aquestes medalles, i ara, pum, ha aparegut una documentació i d'allòs. A mi, com a explicació, grinyola bastant. Vull dir, jo crec que això s'ha fet tard i que hi ha un motiu ocult pel qual han decidit fer art. Sona una mica Pedro Sánchez exhumant Franco una mica abans de les eleccions. Una mica. Però alguns haurien de donar explicacions de per què s'ha fet. S'ha discutit Franco amb Kluivert, no? I ara, pues, ens retirem les medalles.
Va, i l'última molt ràpida. M'ho has de dir en 10 segons.
I l'última perquè aquestes coses no s'han de votar. Vull dir, això no ho pots deixar en mans de gent perquè hagués pogut sortir que no. Després, què fas amb les medalles? Les pengem al Palau Blaugrana al costat de la samarreta d'Ura d'en Garín? Perquè te les has de menjar. Vull dir, no...
Això ho podeu votar vosaltres. Aquí, què voteu, a favor o en contra? Tots a favor, jo voto a favor, a casa voten a favor, a la web ho trobeu.
No, tots a favor no, eh?
Ah, no, i el fet en contra.
M'han agradat més els arguments de no.
Pausa. Gràcies, Jovany.
Apa-li.
Ara venim.
Tot el que sents és Catalunya Ràdio. Tot el que veus és Esport 3. El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Arriba el mes del professional que davant d'una gotera s'arremanga i es mulla sense pensar-s'hi. Com que cada dia és un repte, arriben els nous Renault Trafic i Renault Master, equipats amb una nova caixa automàtica i motors més potents. Emporta't el teu al 0% TAE, empresa col·laboradora de l'Andalusia Valderrama Masters. Oferta RCI Bank vàlida fins a final de mes. Consulta condicions a Renault.es.
Ei, mira aquell núvol. Sembla una tortuga.
O un cargol.
Que boniques.
Tranquil·litat és que només et preocupi mirar el paisatge. La resta és cosa nostra. Vine al teu servei autoritzat SEAT i fes una revisió de seguretat gratuïta. SEAT Contigo. Què necessites avui?
Som a la teva mà, a la butxaca, sobre la taula. Descarrega't i instal·la l'aplicació d'ICAT. Volem anar amb tu allà on siguis. Connecta els auriculars o l'altaveu al mòbil. Escolta la millor selecció musical i els programes d'ICAT. Baixa't els podcasts i participa en les experiències. L'aplicació d'ICAT.
ICAT, la ràdio inquieta.
Alguna cosa està canviant.
Alexa, inicia Catalunya Ràdio.
Hola. Ets a Catalunya Ràdio.
Si ja tens l'assistent de veu Alexa a casa, activa la nostra skill i viu l'experiència de la ràdio del futur.
Ara en directe.
Una manera nova de sentir la teva ràdio.
Hola.
Avui ha estat un dia trist pel tennis català perquè ha mort un dels seus pioners, un dels primers tennistes catalans que van fer fortuna i que van ser coneguts internacionalment. Andreu Gimeno, als 82 anys, guanyador d'un Roland Garros, el primer estranger, el primer no estranger en guanyar un Godó, i avui ens acompanya doncs, algun que va, una persona que va ser amic, company i vaja, moltes històries més, l'Isa Arilla. Senyor Arilla, bona nit.
Hola, bona nit.
Va jugar molts partits amb Andreu Gimeno.
Sí, sí, és que ens vam criar junts, estàvem en el mateix club, el Tennis Barcelona, el meu pare el conserge, el seu pare l'entrenador del club, i ja vam començar plegats, i a partir d'aquest moment doncs, vam començar a jugar de petits, i fins que jo, 18 anys, ja vaig anar a Austràlia amb ell, vam estar 6 mesos a Austràlia, i és on ell va fer el salt, diguem-ne, que li va permetre, doncs, quan vàrem tornar, ja ser una figura, per tal de que en l'any 60, quan més necessitàvem a l'Andreu amb l'equip de Copa Davis, com ell estava dalt de tot, li van oferir Jack Kramer, la trup Jack Kramer, eren uns professionals que eren, en teoria, els millors del món. Llavors, ell va deixar el tennis amateur, que es deia abans, amateur marrón, i es va passar professional. Això el va frenar una mica perquè no va poder jugar, no va poder formar part de l'equip de Copa Davis amb el Santana, amb el Gisbert, amb l'Orantes i amb mi mateix, perquè els professionals no podien jugar la Copa Davis. Aquells anys 60, que Espanya va arribar dues vegades a la final a Austràlia, ell, malauradament, no va poder jugar.
Què hem perdut? És un referent? És un pioner? Com el definiria vostè,
l'Andreu? Jo crec que va ser un pioner molt important. Va ser el que va obrir una mica el tennis a nivell internacional. Jo tinc 3 anys menys que ell, per tant, jo anava una mica com el germà petit, i ell de seguida va agafar un nom molt important d'aquí, que evidentment a l'any 60, com he dit abans, Jack Kramer li va oferir una cosa que només hi va oferir 4 o 5 jugadors en el món, el Pancho González, el Bobby Riggs, després ja va entrar el Rod Laver. Vull dir que el van valorar una barbaritat, li van oferir 50.000 dòlars en l'any 60 i ell no s'ho va pensar ni un minut i tenia tota la raó.
Per cert, veig que els amics tots li diuen Andreu, tot sí. I que, clar, Andrés Gimeno, clar, l'època aquella tot era en castellà, però Andreu, li diem Andreu Gimeno.
No, ell era l'Andreu per tothom, no només pels catalans, sinó també quan anàvem a Madrid, l'Andreu Gimeno és...
I això que, ara ens ho deia vostè, ídol internacional, un tennista reconegut, i en canvi els últims anys de la seva vida van ser molt complicats.
Bé, la vida és molt llarga, se li va fer un homenatge, de la qual jo vaig ser partícip amb molt de carinyo. Això el va ajudar molt. El problema és que ell va començar a tenir una malaltia i, mica en mica, es anava notant que ell anava baixant el seu físic. Ho va passar molt malament els últims, jo diria, 3 anys, perquè fins fa 2 anys venia el Godó, l'anàvem a buscar, estava en una residència, però es va llogar bé, amb un bastonet i tal, anava bé, sí. Fins que va començar a patir de valent.
Va guanyar un Roland Garros al 72, recorda el dia que el va guanyar?
I tant, perquè la seva esposa, la Cristina Carulla, va estar a casa veient la final per televisió. Jo no hi era a Roland Garros en aquell any, i el vaig veure amb la seva muller, que es va posar molt nerviosa.
Clar, com ho van viure a casa, això?
Ho va celebrar amb cava, doncs, força cava, per aquest gran triomf de l'Andreu, que amb 34 anys és una meravella.
Bé, és encara avui dia el guanyador més veterà d'un Roland Garros. Ningú més gran que ell, en tenia 34, si no m'equivoco, ha tornat a guanyar un Roland Garros. Clar, vostès ara ho explicava, van viure una època d'un tennis molt diferent. Bé, en Austràlia, als anys 50-60, com van fer vostès, avui, mira, agafes un avió, són hores, però hi vas.
Bueno, nosaltres vam viure aquesta diferència. Vam anar al 58... L'Andreu i jo vam estar convidats per la Federació Australiana, vam estar 100 hores de viatge.
100?
100, sí, de viatge.
Perquè... Com el van fer, recorda, el trajecte,
sí,
més o menys?
Sí, vàrem fer... Jo vaig fer Barcelona, Nice, Roma, Beirut, Karachi, Bangkok, Singapur, Perth, Western Australia, Melbourne, Sydney.
I això anar fent avions?
Sí. Eren salts de 10 hores, perquè aquests avions de 4 motors, Super Constellation, doncs tenien vida per 10 hores. I anaven a 400 per hora, vull dir, no anaven com ara, 1.000 per hora. Per tant, allò, entre les aturades i els salts d'aquests de viatge, doncs es feia. Ara bé, en l'any 65, allà que vam trobar l'Andreu amb l'equip, que no, perquè si haguéssim tingut l'Andreu haguéssim tingut moltes possibilitats en la 65 ja, tot i que era en verba, doncs ja vam trigar 25 hores. Vull dir,
Sí, en poc temps es va reduir el temps d'una forma espectacular.
Sí, quan van començar els reactors, això va canviar d'una manera extraordinària.
Clar, anar a Austràlia l'any 58, allò sí. Era anar a l'altra punta del món,
sí.
I, o anar a un altre món,
no,
gairebé,
no? No hi havia espanyols, hi havia uns quants espanyols que havien anat enganyats en barco, un mes i mig, a tallar la canya de sucre. Els deien que amb el que es guanyava allà, doncs, al cap d'un any podrien portar la família, però no era veritat, perquè la canya de sucre només té 4 mesos de collita i després que doncs després es gastaven tot el que els havien pagat durant aquests 4 anys.
Bé, tornem a l'Andreu Gimeno, tenista. Sí. Com el definiria com a tenista? Avui dia, quina mena de... On el veuria triomfant?
Jo el definiria com un campió extraordinari, un pioner, un tenista clàssic, un tenista de llibre. Hi ha tenistes de llibre i tenistes que són una altra història. El Manolo Santana i el Rafa Nadal avui dia tenen un tenis tan personal que és molt difícil això ensenyar-li a una criatura que comenci a jugar. El que fa el Roger Federer i el que feia l'Andreu Gimeno, salvant les distàncies...
Més canònic.
Exacte. És un tenis que tu el pots ensenyar, obres un llibre i dius, mira, per pigar el drive és això, per pigar al revés és aquesta empunyadura, per sa casa de fer això... I el Manolo Santana, que va ser un altre monstre, i ara el Rafael Nadal, que s'ha passat, és estratosfèric, aquest sí que té un tenis que se l'ha inventat ell i que fa les coses, que pica aquell drive que se'l posa per sobre del cap, que un dia sembla que es fotrà un cop de cap i quedarà estabornit, però no, ell ho té això tot perfectament calculat. És un tenis molt personal.
D'aquella època el que sí que ha quedat és que van fer una pinya que fins avui dura aquella pinya, no? Han anat mantenint, no sé si tots amb tots, però... La relació ha quedat com un grup molt unit.
Sí, el Joan Gisbert, que se'n va anar a viure a Florida, doncs ve dos o tres vegades a l'any, ve pel Odo, ara vindrà per la setmana aquesta de novembre, de la final de la Copa de la Davis, amb aquest nou format, que ja veurem el que serà, estem convidats a anar i serem tots, suposo, jo espero i demanaré que se li faci un homenatge a l'Andreu Gimeno durant aquesta setmana a Madrid. Aquí ja se li va fer un homenatge molt, molt bonic, però jo crec que es mereix que davant de tot el tennis internacional, quan es jugui aquesta final de la Copa Davis, ell es mereixeria una mica d'homenatge.
Segur que vostè recorda el Godó de l'any 60, però sí. Ens el recordava.
Sí.
El mateix Andreu Gimeno, sí. El 2003, en el centenari de la Federació Catalana de Tennis, així recordava aquell Godó que va ser especial.
Vaig jugar molt de cap i vaig dir, queda't al fondo de la pista i no te'n vagis a la red amb aquest i aguanta'l des del fondo de la pista perquè aquest tio no pot guanyar-te. Si quan més temps jo estigui a la pista, més facilitats tindré per guanyar el partit. La raqueta a dos mans i era algo especial. Tenia dos cops tant el del revés com el drive que els pagava molt bé. Em penso que no van passar-lo per tot Espanya. Penso que va passar-lo per Catalunya, Aragó, després va passar-lo a Madrid... Sí, doncs pues anava pel carrer. Escolta, no és tu que jugaves a... Sí, això era jo. I la gent demanava el toc de fut, perquè el tennis en aquella època no hi havia quasi ningú, hi havia quatre gats jugant a tennis, i sobretot aquí a Espanya.
Això eren els seus records d'aquell Godó del 60.
Aquest és l'Andreu. Planer, un home bo, bellíssima persona, gran tenista, i aquest va ser el primer espanyol que va guanyar el Godó. Beppe Merlo, un italià que semblava que no jugava, però era duríssim. I ell va dir, jo aquí, si m'hi tiro 4 hores, com si m'hi tiro 6. Aquí, aguantar, fins que el va trencar completament.
I la final de dobles amb vostè gairebé també era aquell any?
No, amb mi va ser Roland Garros.
A Roland Garros.
En l'any 59, que va ser ja dels últims tornejos que ell va poder jugar, vam jugar la final contra Fraser Emerson, i veníem de jugar amb tot el carí, totes les finals, jo amb ell em trobava perfectament. Ens coneixíem des de 4 anys, per tant, jo sabia el que feia ell, el que feia jo, i abans de jugar amb el Santana i amb el meu germà després... Vaig jugar molt amb l'Andreu, que m'entenia perfectament. Una meravella jugar amb aquest noi, perquè, a més, tenia una arrastada boníssima, que als peus, jo era molt ràpid a la xarxa, i llavors podíem fer creuaments, i era un doble que...
Es compenetrava.
Sí, que anava bastant bé, sí, que anava bastant bé.
Doncs l'hem perdut, l'Andrés Gimeno, un mite del tenis català, i Elis Arilla, que ens ha acompanyat avui per recordar-ne aquesta figura i perquè ens quedi el record d'una persona important de l'esport català. Senyor Arilla, moltes gràcies.
Moltes gràcies, i... Això per l'Andreu Gimeno, sí.
Per l'Andreu Gimeno. Mira, ara tinc una campanya molt interessant que està llançant un altre dels catalans il·lustres. Aquest és d'avui dia, el Ricky Rubio. Atenció a la campanya de Ricky Rubio contra el tabaquisme.
Si Ricky Rubio aguanta 12 hores en el seient d'un avió... Tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat.
Aguanta.cat. Aviat us direm com guanyar una samarreta firmada pel Ricky Rubio. I us ho explicarem al Club de la Mitjanit i a l'Adolescents ICAT, que comença ara a Catalunya Ràdio. Gràcies a tots els que heu fet possible. Acabem ja i fins demà. Per cert, si entreu a Instagram Live ara... ens podeu seguir, contestarem unes preguntes. Adéu-siau, bona nit.